De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa.
Aquí mateix a Ràdio Illa hem pogut escoltar les darreres setmanes el president de l'autoritat portuària parlant sobre que no es posava en funcionament l'edifici d'aparcaments de la Sabina per desavinences amb l'empresa concessionària d'aquest edifici, Sobal Garay Marítima. Avui hem convidat un representant d'aquesta entitat, en Fernando Gaya, per saber també el seu punt de vista. Benvingut a Ràdio Illa, Fernando.
Hola, molt bon dia.
Així d'entrada, tant l'autoritat portuària com també els representants del Rentacars us deien que l'empresa concessionària, Sobal Garay, ha pràcticament duplicat per dos els preus dels lloguers de locals i aparcaments establerts per contracte prèviament per autoritat portuària.
Bueno, jo, Pepo, voldria, a part de referir-me estrictament en aquest punt que estàs tocant, a fer, si me permets, una mica de cronologia de la situació d'aquest edifici, perquè aquí s'han fet intervencions, aquí hi ha altres mitjans de comunicació per part del president de l'autoritat portuària i dels representants de les companyies de cotxes de lloguer, on s'han dit coses que, en fi, que en absolut estem d'acord, i on en un moment donat se mos ha generat una situació d'indefensió, perquè en moments donats inclús s'ha arrossegat s'insult cap a sa propietat i inclús estan els tècnics que han dissenyat aquest edifici. Si em permets, jo simplement me remeto al 20 de setembre del 2012, que és quan s'otorga aquesta concessió a Sobal Garay Marítima en Consell d'Administració, a través del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, s'otorga una concessió per construir un edifici que contemplava un sòtano, planta baixa i dues altures. Tot això a través d'un plec de condicions aprovat prèviament a la adjudicació del concurs, lògicament. No? Bueno, aquest pliego està aprovat incluïda en la firma del Consell Insular de Formentera, o en aquell moment, no sé si encara era Consell, però
sí,
era...
Sí, 2012, sí.
2012 era Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, representant, i firma un plec de condicions on se contempla un edifici d'aquestes característiques. Una vegada que se mos otorga aquesta concessió, el 20 de setembre, Sobal Garay se dirigeix a l'Ajuntament a tramitar la llicència de municipal d'obra major per iniciar les obres. I quanta és la nostra sorpresa que els servicis tècnics de l'Ajuntament o del Consell Insular de Formentera diuen que no compleix, que aquest edifici no compleix perquè té una altura, sobrepassa una altura i no pot. I entonces nosaltres anem a l'autoritat portuària i li deim, escolti, no poden començar l'obra perquè l'Ajuntament o el Consell Insular de Formentera, servicis tècnics, diuen que aquest edifici no compleix. Autoritat portuària, hombre, com que no compleix? Si el president del Consell Insular ha firmat el plec on se contempla un edifici d'aquestes característiques i amb aquestes altures, bueno, van passant tres mesos, reunions amb una part i amb l'altra, i a la fi els nostres tècnics, per iniciativa dels nostres tècnics, proposen acoir-nos a les tesis del Consell Insular, reduir una altura i el que se redueix d'altura ampliar a lo que és la superfície de soterrament, de sòtano, sense modificar les prestacions de l'edifici. És a dir, és una repartició dels espais, però sense modificar les prestacions i els servicis que estaven previst a l'oferta.
Tallant per dalt i creixent per baix, no?
Exactament, amb un sobrecost, evidentment, perquè és molt més car excavar que fer una planta. I això mos ho posam a l'esquena, i ningú diu res. Tothom calladet, a veure si arreglam aquest entuerto. És una responsabilitat, és a dir, se demostra que el Consell Insular firma un plec de condicions amb un edifici on se contempla un edifici que no compleix en la normativa urbanística que s'ha d'aplicar aquí per tramitar una llicència d'obra major. Vull dir, que vull que quedi clar això, perquè pareix que aquí se mos fa passar per una panda de pirates, m'entens? I no estic dispost, o sigui, hem arribat a la conclusió de que ja basta, no? Per resoldre aquest entuerto, passen 3 anys, 3 anys, 3 anys. I el dia 1 d'octubre del 2015, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària admet la modificació del projecte en base a el que he explicat. Llevar una planta i incrementar el sòtano en la mateixa superfície que s'ha descomptat. No? Bueno, comencen les obres en el gener del 2016 i en el mes de maig els nostres tècnics informen puntualment a l'autoritat portuària que hi ha un problema a l'excavació que dona peu a tenir que fer per poder-lo resoldre i no interrompre l'obra amb totes les conseqüències que això duria, a fer una modificació de les altures, de les cotes, de la planta sòtano i de la planta baixa. La planta sòtano i la planta baixa. Bueno, tot això s'informa puntualment, inclús a través de les empreses d'enginyeria que estaven controlant el dia a dia de l'obra i que certificaven tot el que s'estava fent, i tornem a insistir d'aquesta eventualitat el dia 7 de setembre, és a dir, passa des del mes de maig al mes de setembre sense tenir resposta. I arribam al mes de gener del 2017 i l'obra està acabada. Desembre, gener, aproximadament, l'obra està acabada. El dia 31 de març del 2017, l'autoritat portuària, a la fi, mos diu sí, podem assumir i se poden admetre aquesta modificació d'altures sempre i quan vostès assumesquin unes obligacions que mos enumeren en un escrit, ja dic, en fetge, vamos, a 31 de març, que nosaltres realment acceptam a dia 31 de març del 2017. Entre altres, se mos obliga a fer unes inversions complementàries a la zona de servici del port per valor de, en números redons, 240.000 euros. I amb aquestes imposicions se suposa que s'ha resolt el problema d'aquesta petita modificació. Vull dir,
inversions en zones complementàries per valor de 240.000 euros, per exemple, que...
Bueno, pues, mobiliari urbà, en fi, una sèrie de coses que estan per definir. Vull dir, i nosaltres, Manja Morena, firmam, perquè és que si no firmam, què passa? Que no, que això no avança, no? Bueno, pues, mos veiem obligats a firmar tot això. Mentrestant, el dia 11 del 5, el dia 11 de maig, bueno, passa el dia 31 de març, no? I el dia 11 del 5, 11 de maio, ve el senyor Llorca aquí, president de Port de l'Estat, i comencen a parlar de que no s'ha complit, de que aquest edifici, que el concessionari ha fet unes modificacions, que se tindrà que veure si això se pot legalitzar o no se pot legalitzar. Quan nosaltres, a dia 31 de març, havíem firmat un acord on si s'assumien aquestes inversions i aquestes propostes que varen fer, bueno, pues, teòricament això s'anava endavant. El senyor Llorca pues, fa aquestes consideracions i posteriorment, en els micròfonos d'aquesta casa precisament, el senyor Gual fa unes manifestacions desacreditant-nos, posant-nos, fent unes crítiques totalment desproporcionades, inclús se refereix a nosaltres, venguent a dir que som que hem recorrit a la trampa i aquesta manipulació. Això està gravat aquí, sí, supos sí. Que ho teniu gravat. Mos ha s'ha referit a nosaltres com uns tramposos i uns manipuladors. Quan hi havien tingut ja un acord firmat el dia 31 de març de que el problema quedava resolt amb aquestes inversions complementàries i altres requisits que ens varen demanar, que varen tenir que firmar. Bueno, llavors té una reunió el dia 26 del 7 amb les companyies de cotxes, part d'elles administrades per els mateixos administradors fundacionals de l'empresa que va optar en aquest concurs i ho va perdre, i no se mos crida a nosaltres, se mos ignora. I en aquestes reunions se comença a parlar d'intentar arribar a acords, de cercar solucions i tal, però sense convocar-nos a nosaltres, no? I, bueno, després de tota aquesta retaila de manifestacions on s'intenta desacreditar-nos i desprestigiar-nos, arriba el dia 27 d'octubre i s'aproven aquestes modificacions.
Les que havia proposat l'empresa?
Sí, vamos, és a dir, el problema de l'altura de l'edifici s'aprova i s'acoeix el senyor Gual i l'autoritat portuària a que s'aproven per interès general. Miri, senyor Gual, un edifici d'aquestes característiques no s'aprova per interès general, s'aprova perquè és legal i s'aprova perquè aquestes modificacions s'han considerat a través d'un informe de l'advocacia de l'Estat que són aptes i que estan justificades i motivades.
I perquè hi havia el pacte aquest del 31 de març del 2017.
Efectivament, vamos, tenc que pensar que sí.
Pel qual l'APB, entenem que l'APB acceptava aquestes modificacions a canvi de que sobre el garall fes una inversió de 240.000 euros.
Efectivament, queda clar, efectivament. Bueno, jo me perdonau, però és que hem tingut que explicar tot això perquè si no aquí, si mos callam, resulta que estem passant per lo que no som. M'entens? Aquí, que mos insultin i mos diguin que som tramposos i manipuladors, jo hasta aquí hem arribat.
Ara ja hem passat, diguem-ne, l'obstacle de les altures aquelles,
sí,
això ja queda clar.
Correcte.
El tema de les tarifes.
El tema de les tarifes és un problema d'interpretació. És un problema d'interpretació. Un problema que, a més, hi ha hagut unes pressions molt fortes d'unes empreses, i concretament del president o del representant d'aquestes empreses de lloguer de cotxes, que al mateix temps és un empleat, soci o soci empleat dels mateixos impulsors de l'oferta que va perdre el concurs.
Sabina Urbana, no era aquella empresa?
Sí, senyor. Si van vostres en el registre mercantil, veuran qui és cadascú aquí, m'entén? I entonces, probablement l'autoritat portuària li és més còmodo sometre-se a les pressions d'aquestes companyies i d'aquest representant que té aquesta doble condició de representant del col·lectiu i al mateix temps interessos amb els administradors fundacionals de la companyia que va intentar optar al concurs. I entonces volen fer unes interpretacions molt a favor de lo que són les determinades empreses de cotxes de lloguer. Bueno, en qualsevol cas, el tercer escrit que nosaltres hem presentat per resoldre aquest problema, pràcticament és que hem firmat un xec en blanc, hem posat un paper i un boli damunt la taula de l'autoritat portuària i els hem dit, posin vostès lo que vulguin a efectes de poder desbloquejar aquesta situació. Vull dir, que millor voluntat, és a dir, nosaltres estarem equivocats o no equivocats, però ha arribat un punt que li han dit, bueno, doncs posin vostès el contingut d'aquesta clàusula, de la clàusula, diguéssim, del procediment d'aplicació de preus, com tal de desbloquejar aquesta situació i posar en servici aquest edifici, perquè fa 6 anys, lleva un que correspon a la construcció, fa 6 anys que això està penjat. M'entens? Entonces, ara, quina és la situació? La situació és que mos han contestat aplicant uns criteris absolutament, una part d'ells, nosaltres consideram amb una primera vista que són completament arbitraris, o us atendrem que estudiar per veure fins a quin punt és viable assumir aquest procediment d'aplicació de preus, i això supos que en el transcurs d'avui, que estan els nostres advocats analitzant la situació, pues donarem una resposta lo antes possible, sempre amb voluntat de poder obrir aquestes instal·lacions, que, com te dic, fa 6 anys que estan aturades i que el que no estem disposats és que se mos responsabilitzi íntegrament a nosaltres de tot aquest retras. Crec que en tot el que jo he explicat se demostra clarament que quin pal ha d'aguantar cada vela.
Que queda clar, però perquè mos quedi més clar, sí, encara, sí. Des del Rentacars, sí, mos deien, no, és que les tarifes especificades, sí, en el concurs que aquesta empresa, sí, va guanyar eren la meitat de les que l'empresa finalment ha proposat. I això més o menys és el que ens va dir també el senyor Gualda Torrella.
El senyor Gualda Torrella, que va, no sé, pues entonces va de la mà de la Sabina Urbana i del col·lectiu de cotxes de lloguer.
Però és així, no, o no és així? O sigui,
nosaltres vam fer un plantejament aplicant una mitja d'ocupació, entens? I això no li s'ha anat bé, i entonces, és a dir, resumint, com que no li s'ha anat bé, és a dir, aquest edifici tindrà una ocupació estacional, totalment estacional, i entonces han fet un criteri. Que hem anat un criteri d'ocupació, un criteri en base a una ocupació. Que estem equivocats? Bueno, pues, voluntat, bona voluntat, és deixar un paper i un bolígrafo damunt la taula de l'autoritat portuària i dir, posi en vostès el que tinguin que posar i ja està. Hombre, sempre dins un límit, eh? Vull dir, perquè si s'incorporen clàusules o procediments que són inviables, pues tindrem que dir, pues miri, pues no podem, o sigui, mos arruïnarem.
Però és real que hi havia una tarifa fixada per al lloguer d'aquestes places d'aparcament?
Hi ha unes tarifes de locals per metro quadrat, i hi ha unes tarifes per any, per semestre, per trimestre, per mes, per dia i per hora i per minut, m'entens? I entonces, en aquest procediment, en aquest tarifatge, pues se va fer una proposta d'aplicació. Els preus estan ben clars, és un preu per metro quadrat i per mes i per any de local, després hi ha uns preus per dia, per mes, per any, tant per plaça de cotxe o per plaça de moto, no?
Bueno, una proposta a l'alça, entenc.
Una proposta a l'alça, és a dir, doncs, què vol l'autoritat portuària? L'autoritat portuària el que vol de la mà de les empreses de cotxes de lloguer.
És que l'empresa concessionària baixi els preus.
Baixi els preus al mínim, al mínim, del mínim, del mínim.
És, bueno, més, és que l'autoritat portuària el que defensa és que l'empresa no té dret a pujar aquests preus perquè ja estava fixat i acordat prèviament.
No, l'empresa té dret a aplicar o proporcionar un procediment d'aplicació d'aquests preus que després se li aprovarà o no se li aprovarà. Està clar. Si mos hem equivocat, mos hem equivocat. Bueno, pues entonces, ells, avui per avui, des del dia 24 de juny, tenen un escrit, i mos han contestat ja, dia 4, on...
El 24 d'abril
nosaltres donam per tercera vegada
una proposta
incloent un anexo que diu, i si no li agrada això, que mos agafin vostres paper i bolígrafo i concretin la proposta. I ells han fet una resposta que hi ha una sèrie de coses que són delicades, que són delicades perquè... se mos diu que l'edifici té que anar amb exclusiva per cotxes de lloguer. Això en el pliego no està contemplat. No està contemplat. Que jo recordi ara.
El vostre plantejament és que també es pugui fer...
Hi ha un mínim de places que se poden dedicar
a usuaris normals que entrin, sí, i paguin, sí, tal l'hora, sí, o el que sigui.
Sí. Crec recordar que hi havia un mínim, per exemple, de cotxes de lloguer de 88 places. Això s'ignora i se diu, no, ara amb exclusivitat a cotxes de lloguer. Ostres, això no està contemplat en el pliego. I després, bueno, pues, hi haurà altres detalls més o menys rellevants, però que s'han d'analitzar, perquè si no mos agafam els dits i després això ha de ser viable.
I pel que fa a la tarifa, pel que fa a la tarifa proposada per l'autoritat portuària, hi esteu d'acord?
Els números, el que és preu per hora, preu per dia, preu per minut, preu per diguéssim, per, en funció dels tramos horaris, això va a mi, o sigui, són faves comptades, està contemplat en el pliego, són quantitats, 400 i pico d'euros metro quadrat a any, crec recordar, per el tema dels locals, després hi ha uns magatzems...
Que, justament, el Rentacars i la PB diuen que amb l'anterior proposta que va fer Sobalgarai no respectava aquest preu i que s'incrementava, com abans deies, no? Que es feia una proposta a l'alça.
Se va fer una proposta que ells consideren que és a l'alça, nosaltres varen considerar que era en proporció a unes mitges d'ocupació, i això ja s'ha guapassada, m'entens? És a dir, hi ha una altra proposta, una tercera proposta, on nosaltres, de qualque manera, mos posàvem a disposició dels criteris de l'autoritat portuària. Ara, fins a un límit. És a dir, si començam a desvirtuar el pliego de condicions, evidentment tindrem que aixecar la mà i dir, escoltin, fins aquí hem arribat. És a dir, voluntat de resoldre aquest assumpte no se mos pot discutir. M'entén? Ara, fins a un límit. Fins a un límit.
Quan respondrà a Sobalgarai aquesta proposta de...
Crec que en el transcurs d'avui, entre avui i demà, no tardarem més, perquè bueno, simplement s'estan avaluant les conseqüències de lo que pot representar assumir determinades imposicions que hi ha per part de l'autoritat portuària.
Bàsicament seria, us fan una proposta des de l'APB de tarifes... I
després... És una contraproposta, és a dir, se basa és el que nosaltres hem aportat, però després hi ha unes matisacions i unes consideracions que volen que s'incloesquin en el pliego en quant en el procediment d'aplicació de tarifes.
Com, per exemple, que sigui d'ús exclusiu només pel Rentacars aquest aparcament.
Efectivament,
no?
Efectivament. Jo això, que m'ho demostri el senyor Gual o el senyor Plaza, perquè jo no ho he vist pel lloc.
Bé, ja per acabar, Fernando, sí. Aprofitant que et tenim avui aquí com a representant també de Formentera Mar, un dels ports esportius de la Savina, en principi la concessió per a aquesta instal·lació s'acabava el dia de Sant Joan, no? El 24 de juny. Com
sí,
està això?
Sí, sí. Pues mira, sé tant com tu, teòricament. El dia 24 de juny tenim que agafar tots els bàrtolos i les mornes i deixar això com un solar. A fecha d'avui jo no tinc cap document ni tinc cap notícia de res. I els clients i els usuaris i els empresaris que estan desenvolupant negocis complementaris en aquestes instal·lacions encara menys.
Vols dir els bars que hi ha per allà, restaurants, a la zona de Formentera Mar.
Sí, sí.
Clar, i si per exemple ara us crida un iot i us demanen una reserva per l'agost, què, l'agafeu?
Li deim que pot ser sí, pot ser no. Què li hem de dir?
Caram.
Li hem de dir que sí, però que, bueno, que supos que hi haurà qualcú aquí, però que no sabem si serem nosaltres o si serà gestió directa o si li donaran per l'article 14 un club nàutic, no ho sé. No ho sabem.
Fernando Gaya, gràcies per venir a donar el vostre punt de vista també en nom de Sobalgarai Marítima.
Moltes gràcies, també.